Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Gairebé un quart d'onze del matí, hem encetat l'any, la nostra roda de portaveus continua. La vàrem encetar a finals de l'any passat, aquestes tres primeres converses de portaveus, ja van generar un cert rum-rum, perquè entre Nacho Rubí, Luis Miguel García, l'alcaldessa, que es va referir també tot el que havia passat en els pactes, tot plegat, ja se'n va parlar força. I la nostra roda de portaveus segueix, i encetem aquest any nou amb el portaveu de Vox, José Antonio Gilabert. Senyor Gilabert, bon dia i bona hora.
Bon dia i bon any, Vicenç.
Bon em sembla que deu ser dels pocs que veu apel·lar l'esperit nadalenc.
Jo crec que l'únic.
Al final l'alcaldessa va d'allò.
Sí, va dir sí. De bon Nadal a tot.
Però vaja, us va sortir de dins un allò de dir...
Exacte.
Si us plau.
I fins i tot que cadascú defensi amb fermesa les seves conviccions, però que no calia entrar en temes personals. Sitges té molts reptes per davant. I tenim de pensar en Sitges. I tenim de pensar en el que podem fer cadascun de nosaltres per Sitges. I no podem entrar en baralles personals. No podem continuar amb les rancúnies i traïcions.
Creieu que n'hi ha moltes?
Per lo vist, sí. Sí, miri, jo reflexionant una mica vaig pensar què va passar la nit electoral. En la noche electoral hubo una ronda de entrevistas que efectuó Canal Blau. En ese momento... Bueno, en ese momento, y la que ganó las elecciones fue la candidata de Junts, y se daba por hecho de que iba a haber un pacto. Previamente, durante la campaña se dijo que se respetaría la lista más votada, y eso al final, por lo visto, no se ha respetado. Al mismo tiempo, en la ronda de conversaciones, se dijo... por parte de la alcaldesa, que nadie se lo preguntó. O sea, nadie no tuvo la necesidad.
Sí, lo de que ningú li havia demanat.
Le habían demanat si havia alguna línia vermella. No? N'hi ha línies vermelles. I ella va contestar, i tant que n'hi ha línies vermelles. I va dir, clar, Vox, PP i Fets. Això està gravat, això no ho dic jo. Anem una dita... una dita que diu: uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, como dijo usted también en un programa de televisión que van todos los periodistas al Canal Blau, que se sabía que algo iba a pasar, que no estaba muy claro incluso ni cómo se había constituido el gobierno. Y había una sensación extraña. La sensación extraña es todos sabemos lo que ha ocurrido. Ante eso, Vox, si se fija, tiene una posición siempre en virtud de sus convicciones, apoya lo que considera conveniente y no entra en las disputas de carácter partidista. Pone Sitges y la ciudadanía por encima de la pugna partidista, defendiendo sus convicciones y sin entrar en el tema personal. Por ejemplo, hemos tenido aquí 3 meses de que si se comparece como acusación particular, bueno, un pleno que fue esperpéntico, convocado por Junts y el PSC. Vox, como todos los juristas, consideran que ahora mismo es una barbaridad personal del ayuntamiento como acusación particular. De hecho, cuando se dice, no, es que el informe del ayuntamiento es el calcado a Molins, no, eso es doctrina del Tribunal Supremo, que es la hipertrofia acusadora. Entonces, claro, de hecho, si un partido o un grupo municipal quiere ir a los tribunales, puede hacerlo.
Deixeu-me que m'aturi un moment aquí.
Vox lo ha hecho.
Perquè ho heu posat sobre la taula. L'informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament, què us va semblar?
A mi em sembla un informe correcte dintre de la doctrina actual que n'hi ha.
És a dir, no faríeu...
Correcte, no sí, dic sí, que sí. Sigui meravellós,
no.
Però tampoc és una barbaritat i una barrejada que el que s'ha fet...
No us referiríeu tant a que fos un copiar i pegar del Bufet Molins?
No, perquè la doctrina és la doctrina.
És la doctrina. Llavors, clar, la doctrina... És a dir, quan l'informe consta hipertròfia acusatòria...
Exacte, això és la doctrina actual dintre que n'hi ha en la jurisprudència per poder actuar com acusador particular o acusació popular també.
D'acord. Per tant, d'alguna manera, us movíeu o us heu mogut sempre tenint en compte aquesta hipertròfia acusatòria i els límits que posen al moment actual d'aquest procediment.
Exacte.
Sí.
I per això l'únic responsable que ha hagut aquí ha sigut Vox. Però el mateix, Vox ha sigut l'únic. L'altre dia el president del grup socialista va dir que també ho faria.
Sí.
Però ha sigut l'únic que s'ha personat amb el jutjat, ha comparegut i ha demanat la causa per ser parte d'especial interès. Això l'únic que ho ha fet ha sigut Vox. Sense entrar en conflicte amb la institució i no portar el conflicte a la institució. Ja ho fem nosaltres. Llavors, què vull dir amb això? Que Vox és l'únic que té una posició que netament mira dintre de les seves conviccions pel bé de Sitges sense entrar en els conflictes partidistes.
Algú us ha dit, contesteu com vulgueu, si heu estat més ponderat del que podia semblar, o algú des del partit us ha dit: José Antonio, apreta, fill, que aquí tens munició. I Gilabert ha pensat: no, ara no és moment d'apretar?
No. Des del partit no. Però anem a veure, Vox és un partit que sempre posa per damunt de la pugna política, dintre de les seves conviccions, a l'interès general. Li posaré un exemple que va passar al Congrés a Madrid,
Compte amb els exemples de Madrid,
No, no, al Congrés.
No.
Que va ser molt criticat. Ara aquí es parla molt, no?, dels fons europeus, se'n recorda? A l'abril de 2021 es tenia d'aprovar al Congrés l'aprovació del decret perquè vinguin aquí els fons europeus. Vox es va abstindre. El Partit Popular va votar en contra, però el Partit Popular va votar en contra per desgastar el govern. I Vox és el primer que vol desgastar el govern de Pedro Sánchez. Però el que no pot desgastar un partit polític o un grup municipal és a costa dels ciutadans. Per cert, Esquerra Republicana de Catalunya també va votar en contra. Per això, quan ara parlen tant aquí dels fons europeus, l'únic partit al Congrés dels Diputats que va mantindre una posició totalment institucional per bé d'Espanya va ser Vox, i això va ser el 2021. Perquè nosaltres tenim un criteri, que això també ho fem al Parlament de Catalunya. Al Parlament de Catalunya nosaltres votem moltes propostes d'altres partits i no ho fem pel color del partit que ho presenta. Això és el que diferencia Vox dels altres partits, que solament estan pensant en enquestes i en la pugna partidista. Vox no. Vox defensa les seves conviccions, defensa qualsevol proposta que porti, que la porti qualsevol.
Això és el que creieu que està passant aquí ara?
Jo crec que el que està passant aquí ara és una pugna de caràcter partidista i que no es mira el bé de la institució com tal. Anem a veure, aquí el tema quin és? El tema és que n'hi ha, això per començar, n'hi ha imputats, bueno, a data d'avui es diuen investigats, abans eren imputats,
sí.
L'únic que es va canviar
no,
va ser...
Estem aprenent sobre la marxa, també. Allò que abans era una persona imputada, era una persona investigada.
Sí. N'hi ha gairebé com a mínim de 4 partits. N'hi ha de Junts per Catalunya, n'hi ha
de Fets per Sitges,
Esquerra Republicana de Catalunya i del GIS. Que n'hi ha un exregidor del GIS que també està investigat. Què passa? Això és un tema que afecta a diversos partits. Que ja veurem després com queda després de les declaracions, perquè a resultes de les declaracions també poden investigar a més persones. No és que aquestes declaracions i aquí acabi ja la jutgessa prendrà una resolució en la qual tirarà cap endavant o arxivarà alguns i altres. No. Poden continuar i poden demanar més diligències.
Deixeu-me que us ho pregunti d'aquesta manera. Poc coneixement general. Aquest any no se sabrà el resultat de tot això, no?
No.
I l'any que ve ja en parlaríem.
I el 2025 lo dudo.
D'acord. Segona. De la mateixa manera que aniran persones a declarar, després de la declaració, la jutgessa pot decidir quines persones continuen encara formant part d'aquesta causa, d'aquest procediment, o en decideix apartar unes altres, o en decideix incorporar unes de noves?
Exacte.
D'acord.
Incorporar unes de noves, pot demanar més diligències de prova a la policia, pot requerir fins i tot a la institució
documentació...
Pot fer les diligències que cregui oportuna, i però després també passa una altra cosa. Els advocats de les parts i el fiscal també poden demanar diligències. I també poden demanar la testifical, o sigui, els testimonis dels que ells creguin convenients. També.
Més enllà del que la jutgessa...
Més enllà del que la jutgessa...
Les peticions poden ser de totes les parts.
De totes les parts.
Per tant, tota la legislatura estarem amb això.
Tota la legislatura.
D'acord.
Per això, vostè va dir en el programa de televisió del Canal Blau que vaig sentir...
Pensi que estem més per parlar de vostè que de mi, eh?
No, ja. Però jo agafo els
seus
arguments.
Sí, no.
Jo agafo
els seus arguments. Vull dir que els meus serveixen de poc.
No, els seus arguments, perquè més que arguments eren reflexions. Que era el siguiente. Era, en Sitges està molt complicat... Porque, a no ser que haya un cataclismo, toda la legislatura va a continuar igual. Pero aquí solamente hay dos opciones. Es o el resto de partidos de la oposición y que lo ponga fácil el gobierno municipal, claro, porque si lo pone complicado, entonces poco se puede hacer. Buscan puntos en común para tirar adelante toda la problemática y todos los retos que tiene Sitges, o si no, se tiene que buscar una alternativa. Yo, la señora Gallardo, cuando estuvo aquí,
sí,
dijo que esto ya no era una cuestión de colores ni de siglas, era una cuestión
de crédito de la institución.
De la institución y que ens teníem de posar d'acord també als 21 regidors.
Perquè m'aturo un moment aquí. Vostè sou dels que creieu, com Mònica Gallardo o Luis Meo García, en un altre registre, en uns altres termes, que l'alcaldessa hauria de fer una reflexió i deixar-ho?
Això és un tema que té de fer l'alcaldessa.
Però
jo,
si fos per vostè...
No, és que jo no puc manifestar-me en una qüestió en el que jo crec... Ho he dit moltes vegades. Ho vaig dir quan es va fer aquí al Mercat Vell el tema del club
de natació
Sitges, que per mi, de fet, tinc encara una petita esperança de que es pugui salvar.
Després ho comentem.
Però ja vaig dir que l'alcaldessa i Esquerra Republicana de Catalunya ocupen el govern municipal por arte de birli birloque. i per una qüestió que en realitat no no corresponia. No tant per aquest tema, sinó per un tema com hem començat aquesta entrevista. Las elecciones empiezan. La campaña hay una serie de entrevistas en las que se dice que será la lista más votada, respetada. Pero es que luego se dice que hay unas líneas rojas. Luego esas líneas rojas no se respetan. De hecho, el crédito político que tiene la institución, la corporación municipal, sí, está bajo mínimos. Pero no está bajo mínimos tanto por esta cuestión. Está bajo mínimos por toda la trayectoria que se tiene desde la pre-campaña, incluso desde que se viene arrastrando desde la legislatura anterior.
El pecat original ve de lluny, doncs.
El pecat original ve de lluny. Però en primer lloc tindrien d'explicar, vist les dades, per què el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya no governen junts. Perquè ara el PSC sí que és veritat que es podia sentir incòmode amb Guanyem, perquè les disputes que n'havien fins i tot a les xarxes socials eren evidents, no? Però ja no tenien aquest problema. Esquerra, el PSC i el GIS sumen als 11. Per què no han reeditat? Això ho tindrien d'explicar ells, no? Això no s'explica, no s'explica, i a sobre el PSC es posa medalles de la gestió anterior, però no reedita el pacte. Això és estrany.
Però us preguntava això. Creieu que una persona investigada ha de deixar el seu càrrec?
En términos generales, una persona investigada como tal no tiene por qué dejar el cargo. Es verdad que todos los códigos éticos de los partidos políticos incorporan, ya sea en sus estatutos o ya sea en sus protocolos internos, esta casuística. La mayor parte de los partidos políticos, la mayor parte, es que en el momento en el que se dicta el auto de apertura de juicio oral, tienen que dimitir. Pero es una obligación interna de los partidos políticos. Legalmente, sí, no tienen por qué dimitir y podrían continuar en el cargo.
Per tant, us torno a preguntar, des del punt de vista del vostre criteri, l'alcaldessa què hauria de fer?
Claro, esto es una pregunta que para empezar se tendría que preguntar a Esquerra Republicana de Catalunya. Desde el punto de vista de Esquerra Republicana de Catalunya, ¿qué tendría que hacer la alcaldesa?
Podem sobreentendre fins ara que aquesta pregunta es deu haver plantejat en més d'una ocasió dins d'Esquerra i la resposta gairebé la podrien considerar com òbvia pel fet que l'alcaldessa continua en el càrrec i desenvolupant la seva feina.
Sí, jo insisto, jo creo que l'alcaldessa debe obrar en consciència.
Com es nota que sou advocat, eh?
Y debe pensar qué es lo mejor para la institución, para la institución, para ella misma, y incluso extendiéndolo mucho para su propio partido. Pero yo no soy nadie para decir que yo lo que creo, porque yo el análisis no se lo haré de carácter jurídico, se lo haré de carácter político.
Pero eso es interesante que plantejament, José Antonio Gilabert no es creu amb l'autoritat, per dir-ho d'alguna manera, o amb l'autoritat moral o ètica per dir-li a l'alcaldessa, plegui.
No, porque no tengo que ser yo.
Yo.
No tengo que ser yo. En todo caso, tendría que haber una alternativa, que es lo que iba a decir en segunda parte.
Però és com si diguéssiu que l'alcaldessa faci una mena d'acte de contrició i una mena de valoració personal de tot el que està passant.
Ella lo tiene, ella es la que tiene.
Però hem d'entendre que ho ha fet, això. Entendre que ho ha fet.
Sí. A mi ha passat una cosa que no me ha gustado.
A veure.
No me ha gustado. Y lo considero que va en contra del propio gobierno municipal y de sus intereses.
A ver.
Que es cesar a Nacho Rubí. Vamos a ver. Si un cargo institucional, el que sea, que está investigado en una causa y cesa a otro cargo institucional que está investigado en esa misma causa por una cuestión que viene recogida en el sumario y que el resto de miembros de la institución desconoce, ¿cómo puede alegar? Porque esto sí que se ha dicho, porque lo dijo en, yo creo que lo dijo aquí mismo y lo dijo también en el Canal Blau. ¿Cómo puede alegar que porque sale una cuestión dentro que han visto en el sumario, lo cesan? Entonces, que no tengamos que hacer todo este lío que tenemos que hacer todos, que no se tenga que presionar Vox y nos den ellos el sumario. Y entonces nosotros sí que podremos tener un juicio de valor, decir, oiga, que dimita este, este y este, porque la alcaldesa lo ha hecho. La alcaldesa no ha respetado la presunción de inocencia de Nacho Rubí.
Voleu dir que l'alcaldessa ha actuat a partir d'un judici de valor?
Exactamente.
Que no s'ha aplicat ella mateixa?
Exactamente.
Sí?
Exacto. I que no l'aplico jo. Lo que sí que quería decir
sí,
es que el resto de los partidos de la oposición, y no de la oposición, incluso de los que forman el gobierno, pueden dar una alternativa.
¿Quina?
Vamos a ver. ¿Cuántos regidores hay, digamos, independientes? O sea, que no tienen un color político. 5.5, por decirlo de alguna manera. Hay 3 del GIS, 1 del Margallo, 1 de FETS, y hay un dependiente y el Oliver, ¿no? ¿Podríem arribar a un acord entre tots d'un govern municipal amb una base programàtica?
Tots? Què vol dir tots?
Tots vol dir tots partits que estan a l'oposició i partits que estan al govern.
Al govern.
Però perquè passi això...
Que voleu dir una mena de govern de concentració a partir de tot un seguit de...
N'hi ha moltes opcions.
Sí, sí, sí.
N'hi ha moltes opcions. El que no es pot fer és criticar, dir que tot això és un desastre. Demano la dimissió, però no donar cap alternativa. Si tu detectes el problema, no cal, o sigui, no basta amb solament assenyalar i criticar el problema. Tens de donar la solució. Aquí nosaltres estem, els polítics, per solventar problemes, no per crear problemes. I nosaltres el que tenim de donar són alternatives. I ara no s'estan donant alternatives. El que s'està és fer sang. És veritat que el govern municipal té una paràlisi. És veritat, per exemple, vostè li va preguntar a l'alcaldessa el tema de Vallcarca.
Sí.
Ella va dir que a ella li agrada. Però no va dir al seu grup municipal que li sembla, que pensa fer, tindrem moltes converses. No. Ella el que té de dir és, jo vull Vallcarca i farem Vallcarca. Per exemple, ja tenim no sé quantes reunions sobre si es municipalitzen les escoles bressol o no es municipalitzen. No. Ella ja té de dir, sí, jo estic per la municipalització o no estic per la municipalització.
Però ho ha dit, no?
No.
No?
No ho ha dit. Bueno, has de estudiar perquè...
Però jo, a cap i a la fi, aquestes reunions tenen un objectiu final, que és la municipalització,
no,
o això és el que es va dir?
Jo he estat amb les dues reunions
sí,
que s'han produït. Bueno, venen allà tècnics d'altres municipis
per explicar les seves experiències.
No, per explicar els inconvenients i les avantatges
de municipalitzar.
De municipalitzar. Bueno, fins i tot la primera ens explicava la nomenclatura, que ja me la sé, que és externalitzar, és quan és un servei de caràcter municipal que lo presta una concessionària. Internalitzar, pues és lo mismo, pero a la inversa, es cuando lo presta una concesionaria, un servicio municipalizar, lo recupera y lo presta directamente. Bien. Bueno, entonces el coste que supone un modo de gestión o otro modo de gestión, y el coste que supone recuperar la gestión directa por parte del ayuntamiento. Hemos estado hablando de estas cuestiones. No se ha tomado una decisión si vamos a municipalizar. No se ha tomado.
És a dir, no s'ha dit encara, hi ha tants treballadors, ja no sé què, això valdrà tant si l'Ajuntament municipalitza i, per tant, té aquest cost.
I jo lo quiero hacer. Esto es lo que tiene que hacer un gobierno municipal. Un gobierno municipal, lo primero que tiene que hacer, como cualquier gobierno, es hacer en lo que cree. Y no, como en todo, 200 comisiones, que esto es muy antiguo, ¿eh? Si usted quiere paralizar un tema, cree una comisión. ¿Por qué? Porque queda en vía muerta. Y eso es la situación de Sitges. La situación de Sitges es de parálisis. Me suena a un grupo de música. Parálisis permanente. Es de parálisis permanente.
Agafo el... d'alguna manera el testimoni que ens havíeu deixat. O sigui que enteneu que hi hauria d'haver la possibilitat o que una alternativa podria ser crear una mena de document programàtic amb tot un seguit d'objectius i que les formacions polítiques s'adherissin al compliment d'aquests objectius.
Això seria una possibilitat.
Això seria una
això
possibilitat.
Seria una possibilitat.
Formacions polítiques sense excepció, eh? Tant les que estan al govern com a l'oposició, sí, és
no,
a dir...
Que ningú es preocupi que Vox no demanarà entrar al govern. Perquè aquí va passar una cosa que estem d'acord, eh? O sigui, quan va haver el cordó sanitari... Si aquest cordó de rebuig a Vox, en el que ningú pacti amb Vox, vist lo vist, estem d'acord nosaltres, eh? Perquè tenim una cosa en comú. Ellos no quieren estar con nosotros, pero es que nosotros no queremos estar con ellos. Entonces, no tenemos ningún problema. Pero nosotros nos da igual, porque vamos a continuar con nuestra línea en beneficio de la población.
Aleshores, què creieu que pot passar si en veu alta, i ja ho heu fet, eh? Però dieu això, es pot comprometre més o menys qui sigui amb un document d'objectius i a partir d'aquí tirar endavant? Què creieu que pot passar?
No lo sé, però és que no nos corresponde a nosotros.
Ho dic tal com estan les coses, eh? Sí. Vull dir, en aquest retrat que ens heu fet no. d'una vida política massa pendent de fílies, fòbies...
Claro, no lo sé. Y de hecho, tal como viene estructurada la moción de censura en la LOREC y con la modificación que ha habido, la moción de censura, claro, sabe cómo se articula, no es que uno...
Sino
tiene que firmar ante el secretario, requiere la firma de 11 regidores y requiere la firma y requiere la proposición solamente de candidato o candidata. Y luego en el pleno ahora ya no requiere de la mayoría de los 11, requiere mayoría, simple.
¿Ara una moció de censura només requereix majoria?
No, la firma requiere mayoría absoluta.
D'acord.
O sea, la firma requiere 11.
D'acord.
Para tramitar la moción de censura.
D'acord.
Requiere los 11. Luego en la votación, uh-huh, con mayoría simple y así.
D'acord. Però és a dir, en la signatura hi ha d'haver 11.
11. 11.
Ho veieu possible?
Però vamos a ver si nosotros tenemos un regidor. Esto en los que tendrían que trabajar en ello y dar una imagen de apertura son los mayoritarios, ¿no?
Doncs hi torno. Ho veieu possible?
A día de hoy no lo veo posible. Pero es que no es que lo esté peticionando. Lo que estoy haciendo es reflexionando qué es lo que deberían hacer. Porque es muy fácil señalar los problemas. Pero tienes que tener una solución. Una solución que estamos viviendo también situaciones, yo diría, que imposibles de imaginar. Voy a volver a usted, si me permite. En el debate que hubo después de las elecciones, justo después en el Batabat, que se pase al primer el primer de cada bloc.
Sí.
Va parlar no solament de Sitges, sinó de tots els ajuntaments de la comarca, que seria la neteja. Que la clau dels governs municipals seria la neteja.
Mm-hmm.
Veritat?
Això un dia un regidor m'ho va dir. Si tu vols guanyar eleccions, neteja i seguretat.
Neteja i seguretat. És que...
I tindràs bona part de la gent contenta.
Claro.
Evidentment, ara hi ha moltes més coses, eh?
Sí.
Vivenda, assistència social... Hi ha moltes més coses.
Exacte. Però, per exemple...
Però la neteja no fallava mai.
No, exacte. La neteja. Vostè creu que li pot passar el plaç al govern municipal sobre la concessionària de la neteja? Això és impassable. I això no és culpa de la regidora, de la nova regidora. Perquè la nova regidora s'incorpora al juliol, no, fins i tot és nova a l'Ajuntament, perquè si un diguessis, no, bueno, ja formava part de l'Ajuntament, fins i tot que no estigués en el govern, això no és culpa, això és culpa del govern municipal, que és el contracte més important que té Sitges. I és una de les problemàtiques més importants que té Sitges. Sobretot la percepció, però igual que la seguretat. I per això dic que en realitat no n'hi ha voluntat d'arribar a portar solucions a Sitges. Vox presentó una moción para la mejora de la seguridad.
Uh-huh.
Una cuestión que en campaña, se acuerda que se lo decía, todos los partidos decían que, claro, ese diagnóstico no era correcto. Resultado que sí es correcto, pero le decía, no, Sitges no es que tenga los 32.000 habitantes empadronados, tiene muchos más que ya residen en Sitges de forma constante. Esto ha quedado patente por el tema del agua, por el ACA, por todos los cálculos que Sitges tiene alrededor de una población fija entre 40.000 y 50.000. Y tiene una población flotante que durante muchas etapas del año la triplica. Pero es que aún es más, hay mucha gente, muchísima gente, se puede cuantificar incluso hasta en 1 millón de personas, que vienen y se van en el mismo día.
Sí, los que se han comptabilitzat arran de Rodalies gratuita.
Exacte. Vox presenta una moción para ampliación de la policía local y para dotar a la policía local de más medios. Encima requiriendo a la Generalitat, cumpliendo escrupulosamente, sin hacer ningún tipo de demagogia. Solo hubo un partido que votó a favor. El resto votaron en contra. Y el resto, pues traen continuamente mociones, pues eso, el Palestina, el Rubiales, Aturem las guerras, que nada tienen que ver con Sitges. Este es el drama. Que lo que se quiere hacer es política de brocha gorda en lugar de ir a resolver toda la problemática y retos que tiene Sitges.
10:48. Aquesta esperança per al Club Natació, quina seria?
Que reflexione el ayuntamiento, que se vuelva a poner en contacto con el administrador concursal,
sí,
y que se apruebe un convenio. ¿Todavía lo pueden hacer?
Entenc, un conveni un cop s'hagi liquidat el consorci, eh?
Claro, és que el conveni... Sí,
sí, el conveni, és a dir, es liquida...
El administrador concursal també va formar part
de la liquidació. És a dir, com que hi havia una part, recordin tots vostès que això és tan complex, per una part hi ha la liquidació del consorci, per una altra la situació econòmica del Club Natació, que també està en procés, com ha comentat el regidor, en concurs de creditors, i per tant... Hi ha una qüestió que legalment s'ha de resoldre sí o sí, que és la liquidació del Consorci de Club Natació, i després queda la supervivència de l'entitat i l'equipament, òbviament, que ara és del Consorci,
però és que
i que també està aquí sobre la taula.
L'entitat tenia moltes fórmules de gestió per la seva supervivència.
Aleshores, el que proposeu seria, un cop liquidat el Consorci, que juntament... parli amb el Club Natació, amb l'administrador concursal del Club Natació.
Concursal del Club Natació.
Sí.
Bueno, Una vegada no, és que tindríem de parlar contínuament.
Ja.
Tindríem de parlar diàriament, sí, qüestió que no s'ha fet.
L'administrador concursal, que és hores d'ara, diguem-ne, l'home del Club Natació, perquè
exacte,
evidentment és qui ha quedat amb la responsabilitat de la gestió
exacte
del Club Natació, però esclar, un conveni voldria dir que l'Ajuntament, què, hi fiqués més diners?
No, hi fiqués més diners, no. El que va demanar el Club Natació per la supervivència del Club Natació, per l'aprovació del conveni, era una quita...
Sí, aquella famosa quita de 35.000
euros. De 35.000 euros. Una qüestió que és constant i el més normal en tots els jutjats de lo mercantil que estan en processos concursals.
Però ajudeu-me a fer memòria. Si no recordo malament, també en el seu moment es va comentar que el pla de viabilitat que havia posat sobre la taula l'administrador concursal, fins i tot pel propi administrador concursal, era complex de...
Una altra vegada, està fent un judici de valor en lloc de fer-lo un jutge. L'administrador concursal és administrador concursal uh-huh perquè l'ho ha designat un jutjat de lo mercantil i al final aquest conveni
és a dir,
aprova, quan... ho aporta al jutjat i és el jutjat el que el té d'aprovar.
És a dir, quan l'Ajuntament deia que el que havia proposat l'administrador concursal tenia poc futur, no ho ha de dir l'Ajuntament, no, ho ha de dir un jutge, això.
Ho ha de dir un jutge. És que todo lo que estoy observando me reafirma en qué suerte hemos tenido de que quieran hacer un cordón a Vox, precisamente por eso. Porque es que no, nosotros, con toda su actuación, nosotros sí que no queremos estar con ellos. Por un motivo muy sencillo, porque se están diciendo cosas que no le corresponde. Están haciendo juicios de valor que
és
no
dir,
le corresponde.
L'Ajuntament podria estar en un conveni amb el Club Natació i que aquest conveni, fonamentalment, des del punt de vista de la responsabilitat de l'Ajuntament, fos aquesta quita de 35.000 euros perquè la resta, que és el pla de viabilitat que l'administrador concursal ja ha elaborat, ja estaria... diguem-ne d'alguna manera consolidat.
Exacte, i ho té d'aprovar.
I ho ha de, després el jutge o la jutgessa, qui fos, digui sí, aquest
exacte
conveni és possible.
Però és que l'Ajuntament...
Si digués que no, òbviament, aleshores la licitació no de l'equipament i tot aquell estat.
El que passa és que aquí també a l'Ajuntament podia haver posat condicions. És que l'Ajuntament no ha volgut ficar-se en aquest tema. Ha dit que no, un rebuig constant.
Home,
perquè podia dir, sí, mira, hacemos la quita, pero al mismo tiempo en este plan de viabilidad te voy a poner las condiciones que consideremos pues oportunos. O se puede incluso hasta fijar, se pueden hasta modificar.
I no creieu que algú us pot dir, escolteu, José Antonio, que l'Ajuntament amb el Club Natació ja hi ha ficat molt, no?
Sí, però, mire, Y me viene muy bien esta pregunta. Las organizaciones centenarias tienen que forman parte del alma de una población. Lo que ha pasado ahora, tanto con el Prado y el Retiro, mm-hmm, que no tengan los permisos y que el ayuntamiento no haya estado al lado, digamos, de las dos
voleu
instituciones.
Dir aquí hay una obligación moral, voleu dir.
Exacto. Exacto.
¿Es eso?
Y con el Club Natación también hay un... Porque es una entidad centenaria. Entonces, lo que se tiene que hacer, como dije también al principio, todas las subvenciones, que hay muchas, hay que quitarlas, hay que ir. O sea, es que el Club Natación, el Prado, el Retiro, tendrían que recibir más. Porque hacen una serie de actividades que si que las tuviese que hacer directamente la administración municipal, serían muchísimo más caras. Es como el tema de las guarderías. Yo hice una propuesta para que guarderías municipales privadas, los padres pudiesen recibir lo que se llama mm-hmm el cheque escolar.
Sí, sí, sí.
Pues tenemos guarderías en Sitges de primer nivel. Puedo decir las Cuatro Grapas, la Bonaire, la Formigueta y en distintas zonas. ¿Esto es una solución? ¿Se ha planteado? No.
En 30 segons, aquesta petició que heu fet al jutjat, n'heu tingut alguna resposta?
No. Perquè ara el que passa és que al jutjat li dona trasllat a les parts.
D'acord, i les parts han de considerar...
I les parts es tenen de manifestar.
Sobre la petició que
sobre,
ha fet.
Sobre la compareixença
d'acord
de Vox i la petició que
d'acord
ha fet Vox.
I això encara s'ha de saber quina és la situació.
Exacte.
José Antonio Gilabert, gràcies.
Sempre... Sempre s'ha fa curt.
Sí?
Sí.
Senyal que esteu bé aquí, doncs.
Sí.
Bé, bueno, estan més bé el segon pis que el primer. Bé, deixem-ho. Gràcies.
De res.